La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la nostra caravana i ho fem per parlar d'un dels problemes més evidents i preocupants a dia d'avui a la nostra societat, la salut mental, Núria.
Les dades sobre casos de trastorns de salut mental són realment esfereïdores. Sense anar més enllà, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, els problemes de salut mental seran la principal causa de discapacitat al món el 2030 i una de cada 4 persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Aquests són només algunes dades d'una llarga llista que evidencia la importància que té parlar, conscienciar i sensibilitzar sobre salut mental. És per això que avui, 10 d'octubre, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, obrim les portes de la caravana al psicòleg, educador i periodista Jaume Funes i al seu nou llibre, Quan la vida ens dol, però també a l'activista Nila López, una dona que ara fa 16 anys va haver d'ingressar en un hospital psiquiàtric en ser diagnosticada amb trastorn de bipolaritat i que ha lluitat dia sí dia també perquè la salut mental deixi de ser un estigma.
Nila López, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un día soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo, soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido, sueño que sueño, pie con pie, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez. Aún despierto recuerdo.
Ara ho deia la nostra companya, avui cada 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, un dia molt, molt necessari, molt interessant per la conscienciació i la sensibilització sobre aquest estat del benestar. Nila, ara som més necessaris que mai aquests dies?
Aquests dies estan molt bé perquè tothom en parla i està bé per conscienciar la gent, però el dia a dia és el que realment compta, perquè un dia, una flor no fa estiu. Així que el que necessitem és que tothom estigui conscienciat i que tothom assumeixi la responsabilitat com a ciutadà i com a persona i que tingui l'empatia i tingui la consciència necessària per tractar amb respecte, consideració, per no estigmatitzar les persones amb problemes amb la salut mental, tenint en compte que és una, tal bé com ha dit la Núria, una de cada 4 persones pot patir o patirà un problema amb la salut mental al llarg de la seva vida.
Una de cada 4 persones, eh?
Un 25%.
I tu n'ets una.
I jo en sóc una.
Mm-hmm. Què et va passar ara fa 16 anys, si no m'equivoco?
Sí, de fa 16 anys vaig debutar en la meva malaltia, en el meu trastorn. Vaig tenir una descompensació molt gran. Vaig tenir un quadre maníac molt agut, però es va poder resoldre amb tranquil·litat, facilitat, amb el suport de la meva família, amb el suport del Pere Mata, del grup Pere Mata, i vaig seguir endavant, no, ja està, vull dir.
Quan es diu un trastorn maníac, ens parles de bipolaritat, eh?
Sí, bé, el que fa el trastorn bipolar, bàsicament tindries la línia autímica, que és on més o menys tothom circula, no? La línia recta, que seria la línia de normalitat, on tu vas oscil·lant amunt i avall, tothom oscil·la. O sigui, un dia estàs més content perquè has aprovat un examen, perquè t'has tret el carnet de conduir, perquè has començat a sortir amb algú, i un altre dia estàs més trist perquè t'ha deixat aquesta nòvia, perquè has tingut un accident de cotxe, el que sigui, no? Què passa? Que quan aquestes emocions i aquestes onades d'energia pugen massa, o pugen més del que un pot controlar, podríem dir que se'n va a la hipomania, no? Uh-huh. I que és un estat lleu, una descompensació més lleu, que no pas la mania, que ja ens aniríem a una descompensació més gran, que normalment o pot requerir ingrés, val? Uh-huh. I si te'n vas avall, t'aniries a una depressió menor, una depressió major, depenent del grau de depressió.
Nila, hi ha algun dia que dius hi ha alguna cosa que no funciona bé aquí?
Sí, clar, hi ha dies que dins de la meva autímia, o sigui, diguéssim que jo sóc conscient que seguiré fent quadres, o sigui, jo he tingut més quadres a partir de...
Però t'ho preguntava, Nila, en el sentit del el primer dia, el primer, sí. hi ha un primer dia que dius hi ha alguna cosa que aquí no va?
No.
No, eh?
No, no, perquè jo no m'ho esperava i llavors va ser com una... Ni jo, ni la meva família, ni els meus amics, ni ningú del meu entorn s'esperaven que jo perdés el seny. Uh-huh. En un moment donat no es va entendre, no s'entenia el que a mi m'estava passant. Se'm veia accelerada, se'm veia molt eufòrica, tenia canvis d'humor interessants, no justificats, en el sentit que no hi havia res que em diguessin ostres, per què estàs tan eufòrica, no? I això va seguint uns mesos, fins que finalment vaig ingressar. Però bé, crec que no hi ha un dia concret. O sigui, hi ha un procés, una evolució, i a partir d'aquí un trencament amb el que jo era abans, i seguim evolucionant.
Recordes el dia que et diuen, Nila, és que el que tens es diu trastorn de bipolaritat i li posem nom ja?
No.
No, eh?
No, recordo que quan vaig sortir del meu ingrés, del meu primer ingrés, jo m'estava recuperant, la meva família donava suport, la meva família anava amb mi al psiquiatre, i més que res, en aquell moment, eren qui més conscients estaven del que estava passant. Jo estava una mica encara en xoc, en remolc, i, bueno, em semblava que... O sigui, estava païnt una mica el que havia passat, perquè, clar, que t'ingressin en un centre quan tu no t'ho pensaves, és una mica un xoc, no? I a més jo havia tirat currículum per treballar de vetlladora en aquell lloc, no? I clar, jo al principi anava dient, no, us esteu equivocant, jo vinc aquí a treballar. Clar, i els psiquiatres me deien, no.
No quedaves
així. Crec que no, crec que no. Així que va ser encara més impactant, no? Perquè en aquell moment era com, no em quadrava res, però res. I llavors, quan les coses se te'n van de control, és quan tu no et costa molt, perquè estem molt acostumats a tenir-ho tot sota control, o voler-ho tenir tot sota control, i això no es pot fer. Vull dir, és evident que la vida et venen canvis a la vida, canvis sobtats, canvis bons, canvis dolents, però vaja, que estem en evolució constant, i llavors no quan intentes controlar-ho tot és quan se te'n va tot de les mans.
Anem primer al metge i després anem a la malaltia. Mm-hmm. La paraula psiquiatre està estigmatitzada?
No, a veure, no sé si està estigmatitzada. Entenc que un oncòleg, o sigui, cada metge, especialista...
No tant la paraula psiquiatre, sinó anar al psiquiatre està estigmatitzat.
Ostres, és que ho tinc tan normalitzat que no et sabria dir, saps? Vull dir, potser abans...
A tu et va costar explicar a la colla d'amics, a la família, escolteu, és que vaig al psiquiatre?
No.
No, eh?
No. No, perquè és que al final... Què és un psiquiatre? És un metge del cap, no? Podríem dir. Llavors, si tu tens un problema al cap, on vas? Al metge del cap. No té més. És que al final les hauríem de centrar-nos en el que són les coses, no? O sigui, tot aquest estigma o aquests mals entesos o aquests prejudicis o aquests mapes mentals que tots plegats tenim, eh? Jo no dic que jo no tingui un mapa mental concret basat en les meves experiències, creences, pensaments. Vale, tu tens un filtre per anar pel món, perquè tots el tenim. El que passa és que quan arriba una situació d'aquestes, hauries de deixar una mica el teu mapa mental a banda i centrar-te en el que t'estan explicant. Si jo t'explico, mira, jo vaig al psiquiatre perquè tinc un trastorn, perquè, mira, segurament per part genètica o per part ambiental he acabat aquí. Què vols que et digui? Vull dir, potser a un altre li faltarà una cama, potser a l'altre doncs, tindrà un càncer, potser a l'altre no tindrà res, però té una part emocional que no pot gestionar de cap manera, se li ha mort algú i no ho pot superar, que el que sigui. És que tots tenim coses que ens fan... com som, perquè al final el meu trastorn no em defineix, però està aquí. I llavors és una característica de mi. Jo no puc obviar que tinc un trastorn. I llavors, quan jo necessito anar al metge, hi vaig. I ja està. No li dono més importància de la que és. O sigui, no sé, si em fa mal la panxa també vaig al metge. Si tinc otitis, vaig al metge. Per sort, actualment, tenim metges especialitzats i s'estudia els nostres casos. Hi ha fàrmacs, hi ha terapeutes, hi ha teràpies alternatives, hi ha un gran ventall de possibilitats per estar millor. Perquè al final un psiquiatre el que fa, si és un bon professional, en el meu entendre, és ajudar-te, no fa altra cosa. M'entens?
Anem a la malaltia. Què penses o què sents o com actues cada vegada que sents pel carrer allò, i segur que ho has sentit més d'un cop, allò de, va, entre el jovent es diu molt. Va, tio, no em siguis bipolar, per exemple.
Mira, la meva jefa a vegades ho diu sense anar més lluny, saps? Vull dir, ets una mica bipo.
No ho puc creure.
Una mica bipo. I, mira, crec que hi ha molts termes avui en dia que es fan servir a la tuntun. Aquest és un més. Vull dir, igual que la depre. Ai, estic molt depre. Per què? Perquè, mira, perquè no em queda bé el vestit. Dius, hòstia, doncs no estàs depre. Vull dir que cadascú fa anar les paraules una mica avui en dia com li dona la gana. És tot molt random, no? Avui en dia es diu random. Uh-huh. Doncs una mica això. Llavors, si una persona diu, fa servir malament el terme bipolaritat, o també hi ha, en el nostre cas, clar, bipolar també inclou que té dos pols. Uh-huh. No? Blanc i negre seria una bipolaritat. És bipolar. Llavors, una vegada en un curs de formació el meu professor va dir alguna cosa així tipus perquè això és bipolar. I jo em vaig indignar en aquell moment. Mm. I vaig parar a la pausa i li vaig dir, escolta'm, com que bipolar? Jo tinc trastorn bipolar, jo sé el que és, tot allà, tota ofesa i defensant la causa. Mm-hmm. I em va dir, home, però és que jo no em referia a un trastorn mental, jo em referia que això té dos pols. Ja està. Tornem a la normalització, que és necessària perquè tots ens entenguem millor. Mm-hmm.
Abans ens ho deies, i en un dia com avui cal posar una mirada a moltes dades, com per exemple, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, ens ho deia la Núria, ara ens ho explicaves tu, els problemes de salut mental seran la principal causa de discapacitat al món el 2030, i una de cada quatre persones tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Dades que són una barbaritat, no?
Sí, la veritat és que sí. No ho sé, les estadístiques, al final són estadístiques, no, això? O són estudis de... No ho sé. Al final, és que, en el meu entendre, això... Esperem que no sigui així. Crec que podríem arribar, si tots ens ho plantegéssim, a aconseguir que això no sigui així. Jo crec que sí, ferventment, jo crec que en el poder col·lectiu, no? Que si tots ens esforcéssim una mica, hi hauria moltes patologies, potser, que si no es poguessin evitar, es podrien portar millor, almenys, no? I, no sé, són dades esfereïdores, no diré que no. Uh-huh. Perquè, ostres, fa por, però és que la por, al final, l'únic que és una emoció que l'únic que fa és anticipar-nos, i moltes vegades tot el que tu tens por i tots els plans i els dubtes, i tot, al final no passen. M'entens? Llavors, si serà així... Si el 2030 estarem tots o molta gent afectada, doncs no ho sé, no ho sé.
T'ho dic perquè abans em deies, hi ha dos factors que poden generar una malaltia mental, no? El genètic, sí, o l'ambiental. No sé si aquestes dades preocupants, és a dir, el 2030 serà l'any on la causa principal de discapacitat al món siguin aquests problemes de salut mental... No sé si és precisament com a causa ambiental, és a dir, vivim en una societat que això ho propicia.
Exacte. Aquí vinc jo, no? Que si tots ens esforcem i si tots som conscients i si la societat fos una mica més humana i una mica menys de presses i tecnologies i TikToks, històries que al final fan més mal que bé, i ens centréssim més en el que importa, en el present, en la gent, no? I en comunicar-nos. La comunicació és molt important i cada vegada ens comuniquem menys. És una era en què tenim molts mitjans de comunicació i cada vegada ens comuniquem menys, realment. O almenys, quan ens comuniquem, hi ha molt de soroll. I els missatges, jo crec que no arriben, perquè els emissors no se saben explicar i els receptors no entenen el que estan dient. Mm. Clar, llavors es fa difícil. Crec... Digues.
Les xarxes socials fan més mal que bé?
Poden fer més mal que bé. Poden fer molt de bé. I alhora és una arma de doble fil. Mm-hmm. O sigui, les xarxes socials, per exemple, jo tinc Facebook, tinc Instagram, i publico coses que penso que poden interessar. Jo estic fent un curs de mindfulness i em dedico a penjar resums, perquè em sembla que és superinteressant, m'entens? I penso, mira, potser algú se llegirà i li anirà bé. I igual que jo faig servir el Facebook i veig frases i històries que a mi em semblen molt interessants i ho pillo al vol. Doncs, en aquest sentit, crec que les xarxes socials poden anar molt bé. Mm-hmm. Però, d'altra banda, TikToks i històries que la gent fa... I que els hi suposa més dolor que bé, doncs així no anem bé. M'entens?
Deia abans que en un dia com el d'avui fa falta posar sobre la taula encara més dades, i és que segons dades de la mateixa Organització Mundial de la Salut, de tots els problemes de salut, els trastorns mentals representen el 12,5%, és a dir, una xifra superior a la del càncer, per exemple, o els problemes cardiovasculars. Tot i això, Nila, abans parlava de tu i em deies, no, jo no he tingut cap recança, cap vergonya en dir el que em passava a mi, però suposo que has tractat amb molta gent que ha patit trastorns mentals, no? Fa vergonya admetre a la societat en la que vivim que es pateix un trastorn mental o no?
És que no sóc un bon exemple en aquest sentit. No sóc un bon exemple perquè no és que m'hagi importat un blèdol a l'opinió dels altres, ni molt menys. Però m'he sentit sempre tan segura, o sigui, en el sentit que jo vaig debutar el 2006, els meus pares es van espantar molt, jo al moment també em vaig espantar, però quan ho vam tenir tot una mica digerit, els meus pares em deien, no ho expliquis, sobretot no ho expliquis, perquè clar, ostres, és molt fort,
Veus? És tabú?
No ho sé, és que al final tot comença i acaba, entenc jo, en la meva opinió, tot sí. comença i acaba en un mateix. O sigui, jo crec que una arma molt important és l'autoconeixement. Si jo em conec a mi mateixa, accepto el meu trastorn, respecto la meva persona i vaig així per la vida amb seguretat, no? Perquè dic, ostres, jo sóc així, i sóc així per això, per això, per això i per això. Doncs almenys puc projectar aquesta seguretat, jo entenc, i és la meva opinió, que puc projectar aquesta seguretat cap als altres i jo puc vendre la meva moto cap als altres. Si jo no estic convençuda, no em conec, penso per mi mateixa, m'autoestigmatitzo i penso, ostres, és que mira, és que no sé, no ho tinc digerit, no? Penso que no m'hauria d'haver passat a mi, això pot passar al principi, no? Perquè, o sigui, se t'ha colat una malaltia mental a la motxilla. Dius, ostres, jo això no ho portava, eh? Jo això no ho portava. Què coi ha passat aquí? Però és així. No hi faràs més. O sigui, ha passat, eh? Jo ja el meu trastorn bipolar el tinc a la meva motxilla i a partir d'aquí camino amb el pes que... O sigui, és el pes que tu li vulguis donar a la motxilla. Si tu li dones molt de pes i et passes tota la vida pensant, ostres, jo tinc trastorn bipolar i així no puc anar per la vida perquè, clar, no sé, tot em va malament o... A veure, cadascú és lliure de fer el que vulgui. El que passa és que, no sé, jo no ho he fet i m'han donat bons resultats. Jo et puc dir el que he fet. Al moment en què jo em vaig sentir còmoda i preparada per explicar-ho, que va ser potser el dia 5, doncs ho vaig explicar a, bàsicament als meus amics, és que m'ha passat això, fixa't, i he estat en Pere Mata i fixa't que allà i jo explicava allò del vetllador, clar, jo, és que jo anava allà a treballar i no em va deixar treballar, estava allà, no sé, la menjar era molt bo, jo sempre ho deia, que el menjar estava molt bo, sí, sí, i no sé, és treure ferro al final. Els meus amics ho van acceptar, bueno, és que ni s'ho van plantejar, van dir, ah, vale, Nila, va, anem, ja està. No, se li ha donat la importància que té cada cosa. Si per tu és molt important, jo no ho respecto, i potser hi haurà una altra persona que en aquell moment que està, per ell és molt important i ho viu d'aquella manera. I això és respectable, eh? Hi ha gent que es queda allà perquè s'hi queda. Potser en algun dia li canviarà l'actitud o no. Però, vamos, que al final l'actitud jo crec que és molt important i el que tu projectes els altres també reben.
Per deixar-ho clar, Nila, perquè jo crec que ho estàs explicant d'una manera fenomenal. M'ha encantat l'exemple de la motxilla, per exemple. Vius o convius amb la malaltia?
Visc o convisc amb la malaltia? Ni visc ni convisc, és part de mi. O sigui, ets morena o et sents morena o no, o sigui, soc morena. Vull dir, doncs mira, tal com soc morena, doncs resulta que... A mi em van explicar, el senyor Francesc Colom, psicòleg del Clínic, que vaig fer una psicoeducació allà, em deia que no soc bipolar, sinó és tinc un trastorn bipolar. Vale? Perquè igual que, no sé... En el cas de soc morena, sí que soc morena, però, o sigui, es referia que és una cosa potser més adquirida, que no t'ha de definir, que la portes a sobre, bueno, el tens un trastorn bipolar. Llavors, viure o conviure? Ni m'ho plantejo. És que cada dia és com és, m'entens? I jo des del 2006 soc diferent, però és que també ho soc des d'ahir, m'entens? Tot és una evolució, tot és un canvi. Va ser un catacrac i ens vam adaptar tots, eh? Perquè jo et parlo que la meva família, els meus amics, tots aquests també s'han adaptat a la nova Nila. Perquè res ha tornat a ser com era abans. I quan canvio de medicació, i quan, no sé, no he dormit prou bé, i quan tinc canvis d'humor, la meva cap, per exemple, està tipa de dir-me que tinc molta mala llet a vegades, no? Clar, dius, i pobres, mossega la llengua un munt de vegades, i és així, perquè jo a la meva feina, i convisc amb dues persones, amb la meva cap i la meva companya de feina, i tenen molta paciència a vegades, perquè puc tenir males respostes perquè en aquell moment estic una mica més pujada de to i dona la casualitat que em surt una mala frase, una cosa, doncs, bueno, tenen molta paciència. O sigui, que al final no ets tu sol, sinó que també és el teu entorn que conviu. Si vols, el meu entorn podria conviure amb el meu trastorn i jo me l'enduc posat. Ja està.
A aquesta hora incorporem a la conversa a Jaume Funes. Ell és psicòleg, educador i periodista i ha dedicat bona part de la seva vida a escoltar, comprendre i ajudar adolescents i precisament el seu últim llibre, aquest Quan la vida ens dol, parla sobre la salut mental. Jaume Funes, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aquest Quan la vida ens dol pretén construir la salut mental i recuperar la felicitat en una persona que l'ha perduda. En el llibre assegures que en un moment o altre de la vida apareixen els malestars, no? I afirmes que habitualment els magatzems de les experiències positives viscudes, les habilitats vitals apreses i la proximitat activa d'altres persones que els superem, però que hi ha vegades que això no és així, eh? Que el dolor de viure encaixats en una existència que no volem, doncs fa que tot es trastorni a cop, eh? Jaume, què hem de fer quan la vida ens dol?
A veure, és que, com bé dèieu abans, hem d'assumir que a tothom li farà mal la vida en algun moment, entre altres coses, perquè no podem evitar que un dia desaparegui una persona volguda o tinguem un accident o passi alguna destrucció dintre la nostra vida. Però a banda d'això, com bé dèieu abans, vivim en una societat que no tenen en compte dimensions afectives, emocions, relacions, vivim una societat que exclou, vivim una societat que explota, i que a una persona a la que li fem treballar 10 hores al dia mal pagada i a sobre que viu malament, quan no dorm o quan es deprimeix, diem, bueno, és que tens un trastorn d'ansietat, entonces et donarem una benzodiazepina. Home, hauríem de fer societats que no generin aquesta destrucció, aquest malestar. Però dit això, certament, com que no sempre, també ho dèieu abans, tenim un gran desconeixement de nosaltres mateixos, no tenim temps ni ganes de dedicar-nos a algun moment a descobrir com soc, i no tenim temps ni ganes de diferenciar emocions, vivències, desitjos, hi ha un moment que estem perduts i deien, i què em passa? I aquest que em passa, en lloc de no trobes sempre una persona que t'ajudi a aclarir-lo, no trobes un espai, al final busquem una solució a vegades màgica que a vegades funciona, d'altres no, que tinc una malaltia a la qual li poso una etiqueta i a la qual li poso un remei. No, vivim en una societat de profons malestars que van canviant, que algunes vegades invaliden la vida. La companya que estava parlant del seu trastorn bipolar ens explicava, bueno, jo tenia una persona, tenia una manera de ser, de viure, que hi havia moments en què estava més feliç, com menjava el món, i moments en què m'enfogava, que m'entristia i no podia. I aquesta variació emocional va arribar un moment que es va fer greu i va impossibilitar sentir-me bé, i va impossibilitar treballar, o em va impossibilitar relacionar-me, i va requerir una intervenció perquè aquest malestar s'havia trastornat. I a partir d'allà fem una intervenció més profunda. Però és que majoritàriament, molts de nosaltres, hi ha moments que no trobem raons per viure, o hi ha moments en què seguim la felicitat del mercat. I no gestionar això condueix a aquestes estadístiques de les quals estàveu parlant, serveix el que servirà o no, però el qual fa que una part de les persones, la vida que porta el porta, està invalidat per viure.
Jaume, abans li preguntava a la Nila i em deia, jo no sóc un bon exemple, però vaja, t'ho pregunto tu. Precisament aquestes etiquetes, Jaume, que ens parlaves ara, fan que les malalties mentals estiguin estigmatitzades o siguin un cert tabú en el segle XXI?
Mira, tenir una vida etiquetada o una vida diagnosticada en general genera més problemes que ajudes. Lo qual no nega, com deia la companya, perquè en un determinat moment el que m'està passant ha de tenir algun nom, i tenir un nom m'ajuda a entendre el que m'està passant. Uh-huh. I portar viure tinc una depressió, o viure tinc un trastorn bipolar, o viure tinc una visió de vida esquizoide, que tenir aquesta etiqueta a vegades ajuda a la persona i simplement aclarir aquest problema conforme el que li està passant. Però de cara en fora, tenim dos o tres problemes. Un, primer, que intentem convertir tots els malestars i trastorns de la salut mental en malalties similars a les malalties biològiques, jo que sé, a l'apendicitis, a l'epidèmia del Covid o qualsevol altra. I no és així, perquè la malaltia mental, o millor dit en positiu, la construcció de la salut mental té a veure amb moltes dimensions de la vida humana. I en realitat les etiquetes, els manuals de diagnòstic que utilitzem les persones que ens dediquem a la salut mental, les etiquetes aquestes són descripcions. Quan dius tu tens diverticles, no estàs dient el mateix que quan jo estic definint, jo què sé, un trastorn límit de la personalitat. En el món de la salut mental, les etiquetes són descripcions que utilitzem per posar-nos d'acord els professionals, però no hi és. Una etiqueta amb un indicador biològic que diu, pues miri, vostè té una infecció intestinal que condiciona o no, aquí sabem que hi ha un conjunt de variables neuronals, que condicionen, però també sabem que hi ha un conjunt de variables socials, emocionals, relatives, o la història, companyia. Llavors fem una descripció, i aquesta descripció, en una societat que l'hem acostumat a la idea de dir tot ha de tenir una causa, tot ha de tenir un nom, i tot ha de tenir un remei, no funciona per la salut mental, perquè no hi ha una causa, hi ha circumstàncies molt diverses. En el text, en el llibre que citava, jo intento explicar una visió integradora de les diferents variables o circumstàncies que ens convenç que la nostra salut mental s'alteri. Jo no sé, a més fem descripcions, però descripcions que haurien d'ajudar a entendre el que li passa al company, a la persona que està al costat, per com que ella deia, la companya, també m'han d'aguantar, com jo aguanto els altres. Hi ha dies que estic sortida de voltes i m'han d'aguantar, però és que em passa, sóc així i miro de complementar-me o miro de gestionar-la. I al final els remeis, i aquesta és la gran pega en l'actualitat, hem posat l'èmfasi avui mateix, que és el dia de la salut mental, hem posat l'èmfasi en determinades respostes que ja sabem que no funcionen. La salut mental està atrapada pel mercat de les indústries farmacèutiques, està molt atrapada per una visió molt simplista de la vida humana i la condició humana, està molt atrapada per l'absència de recursos. Quan augmenta el consum de benzodiazepines o de psicofàrmacs en la societat, augmenta, entre altres coses, perquè no tenim altres respostes, perquè no hem construït una xarxa d'escolta, d'ajuda. La companya ho deia, algú em va ajudar a entendre el que m'estava passant. He pogut discutir amb algú quin sentit té el que m'està passant. I per tant, en aquesta història seria perillós que una vegada que la societat nostra sembla tornar a estar preocupada per la salut mental, penséssim que el que cal és ampliar la xarxa que tenim, quan en realitat el que cal és transformar profundament el sistema d'atenció.
De seguida, Jaume, et pregunto precisament pel moment que ens ha tocat viure ara. Abans em deies, però, la importància de l'entorn, eh? Nila, en el teu cas, suposo que, i en el de tots, suposo que l'entorn es fa indispensable.
Sí, la veritat és que sí, perquè jo, per exemple, quan em van ingressar el primer cop, els meus pares després estaven molt, molt pendents de mi, però de forma natural, tampoc no és que estiguessin angoixant-me, no? Però eren una xarxa de suport. Si jo aquella, ells m'acollien i em rebotaven altra vegada. O sigui, per mi va ser molt important que els meus pares estiguessin allà. I després els meus amics. I després la meva parella, quan vaig tenir parella. El meu marit actualment és un puntal per mi. Vull dir, jo no em puc imaginar la meva vida sense el meu marit o sense el suport d'ells, m'entens? Perquè et sents comprès. O sigui, pots ser tu mateix sense... O sigui, no sense patir, perquè, clar, si jo vaig cremant el personal, també al final m'engegaran, però vull dir que tens un coixinet. L'entorn és el que t'ajuda a estar, en el meu entendre, en sentir-te comprès, estimat, recolzat, valorat, no? I això és molt important, perquè la seguretat que jo et deia que hem de tenir amb l'autoconeixement, quan hi ha la seguretat que tenim per poder anar pel món, ostres, si el món t'obre camí, no? Si tu camines amb la gent al costat i no en contra, home, és més fàcil, clar. Vull dir, la motxilla també pesa menys.
Avui també estem parlant amb el psicòleg, educador i periodista Jaume Funes, que ha tret aquest llibre, Quan la vida ens dol, construir la salut mental i recuperar la felicitat, per cert, editat per Rosa dels Vents. Ens deies abans, Jaume, que ens parlaves, vaja, de la pandèmia, eh? La pandèmia hi ha fet molt mal en tot plegat.
Ara, la pandèmia ens ha posat davant del mirall i ens ha descobert coses que sempre tapàvem. La vida sempre està fràgil i incerta. La vida sempre ha tingut una ciutat com la nostra, i de dir cap a on anem, com canvia, en què conviuré. Però doncs, la pandèmia, de cop i volta, ens obliga a descobrir el que ens estava passant. I, per tant, sempre deien, després de la pandèmia aprendrem. Bueno, òbviament no m'ha après, però si la pandèmia ens ajuda a descobrir una altra vegada que hi ha vides injustes, hi ha vides en les que predomina el dolor i no la felicitat, sense ajuda a descobrir que alguna estona hem de pensar, sense ajuda a descobrir el que ara deia la companya, que cap malaltia, en aquest cas cap destrucció o crisi de la salut mental, és una variable individual, sinó que és una variable que té a veure amb qui convius i qui t'accepta i qui dona suport i qui t'ajuda a descobrir motius per viure. la pandèmia va fer més mal, especialment la gent més abandonada, i no parlo exactament de la gent de la meva edat, de la gent gran, sinó dels infants i adolescents. Com es recupera un petó de 15 anys quan era la primera vegada que t'enamoraves? Haurem de pensar com compensem aquest infant que va tenir, va privar d'escola i va tenir que suportar un pis de 50 metres amb 8 persones i que no va poder sortir al bar i que no va tenir els estímuls. Tot això ho haurem de compensar, perquè si no estarem una altra vegada dient, no, és que en el futur tindrem més trastornats. No, en el futur tindrem una injustícia que no hem comès, que és ajudar a recuperar allò que necessitàvem per sentir-se bé. És a dir, la pandèmia, quan ha fet comprovar un infant que no era estimat, quan ha comprovat que no importava a ningú, necessitem recuperar aquesta vinculació, perquè és que si no després tindrem aquest trastorn. El trastorn del futur, aquests que diuen que vindran, són productes de societat que no volen compensar les oportunitats i les necessitats que infants i adolescents necessiten. Per tant, la pandèmia ens ha fet mal, sí, bueno, va ser un fotrat, però com a mínim ens va obligar a tenir atenció, que la condició humana no és l'egoisme pur, la condició humana és viure tenint en compte els altres. Ens ha recordat que el cos humà és un sistema de sistemes i que la dificultat surt per on surt, amb una malaltia més biològica o una dificultat més psicològica. La pandèmia ens ha recordat que tenim sistemes febles d'atenció, que no tenim espais d'escolta. Espero que algun dia això ens ho vaig a recordar i que avui que parlem d'aquest tema ens recuperem de l'idea i com podem viure junts amb una mica més de seguretat vital.
M'agrada molt perquè la Nina, que està escoltant atentament el que diu el senyor Funès, i vas fent que sí amb el cap, eh?
Sí, és que té tota la raó del món, perquè és una mica el que jo volia expressar al principi, no? Que la societat, o sigui, aquestes estadístiques crec que es poden veure alterades, es podrien veure alterades si nosaltres, societat, féssim bé moltes coses, com l'escolta activa, com l'autoconeixement, com anar a empatitzar amb els altres, respectar els altres, conèixer, escoltar... Tot això jo crec que hauria de poder millorar la nostra societat i, en definitiva, si els nostres individus estem millor, probablement no estarem tan malalts, almenys. Estarem més acompanyats, no tindrem tant de por, no hi haurà tants tabús, no hi haurà estigma... Vull dir, és que en una societat ideal, probablement, la comunicació hauria de ser molt més fluida, l'autoconeixement hauria de ser molt millor i l'empatia hi hauria de ser segur.
Sí, Nina, encantat de compartir les zones amb tu. És que...
No, és que al final és que estem en un món tan individualitzat, tant tot són presses, quan estàs al Facebook tot és aparença a vegades, no? A veure quants likes recullo, o a veure, no sé, si quedo bé la foto... Són tonteries, són obvietats, perquè això passa, està passant, i és que si tu pares a reflexionar, dius, ostres, però com podem estar així? En quin moment ens hem convertit en això? O sigui, en plena era de la informació, com hem arribat aquí, per favor, si és que estem tontos o què, així parlant en plata, però és que és veritat, amb les eines que tenim avui en dia, amb les eines que hi ha i els recursos que tenim, per què estem així? I ja no dic usuaris, eh? També hi ha metges, també hi ha... Vull dir, ja ens agnovem a tots.
Sí. I encantat que posis l'èmfasi en això, perquè fixa't que ara hem entrat en les estadístiques que estàvem parlant des de l'inici, hem entrat en una lògica de la prevenció, com si poguéssim preveure o prevenir malalties en lloc de dedicar-nos a modificar les condicions que generen aquestes malalties. Una societat que no s'ocupa de la seva infància no pot dedicar... Farem un pla de prevenció de la depressió infantil, home, no?
Sí.
Pot fer un pla d'abraçades.
I l'educació emocional hauria d'estar a l'ordre del dia a l'escola, sí. I no ho està. La gent segueix fent bullying, segueixen tenint molts problemes els adolescents, els nens més cada vegada més petits. Vull dir, la salut mental cada vegada està... apareix més els problemes mentals en més petits. Ostres, com pot ser que un nen de 8-10 anys tingui problemes que abans eren, no sé... No estaven a l'ordre del dia.
Ja, però si hem de fer algun tipus, entre cometes, de pla de prevenció, és fàcil posar una educació 0-3 flexible, diferent, oberta, que permeti que tots els infants tinguin les oportunitats que no tindran a casa. Sí. O si vol fer un pla de prevenció, ensenya competència digital, aquest adolescent que ha de gestionar la seva identitat en la xarxa, o eduque perquè gestiona els riscos, no dediqui a evitar que consumeixi drogues, sinó que aprengui a gestionar quina ha de ser o no la seva relació amb les drogues, etcètera, etcètera. Però jo dic, si aprofitem la pressió de la pandèmia per gestionar aquest allau, entre cometes, de salut mental o d'insània mental que ens ve a sobre, aprofitar-lo per dir qui defineix la felicitat del mercat, o nosaltres? Quin sí. és l'objectiu? Etcètera, etcètera. Sí. Estarien d'acord.
I realment s'ha notat? O sigui, l'efecte postpandèmia, l'efecte pandèmia, ara la gent està més conscient d'això? O sigui, la gent està més conscient de la salut mental realment? És, recordant el que em deia al principi, el dia de salut mental és important? Home, sí, però el dia a dia, el tenim present? No sé, perquè a mi em fa la sensació a vegades que seguim igual, amb el TikTok i amb aquestes històries, i
farem
estem
una
igual.
Cosa, Anila, em quedo amb aquesta pregunta i m'agradaria que... ja sé que això ha de ser cada dia, però m'agradaria que un dia com avui la gent s'ho pregunti des de casa.
Val.
La gent s'ho pregunti des de casa. Això val un dia o ho hem de fer sempre? Jaume Funes, Quan la vida ens dol, construir la salut mental i recuperar la felicitat, editat per Rosa dels Vents. Jaume, moltíssimes gràcies per pujar avui amb nosaltres a la caravana.
Un plaer.
Nila, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Un dia soñando en un sueño soñé. Estaba soñando contigo. Soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez. Aún despierto recuerdo, ojalá no te hubiera conocido nunca.
Radio Estel.